Tenemos hoy un comentarista de excepción en relación con la Universitat Catalana d'Estiu. Don Miquel Coll i Alentorn, ingeniero de profesión, historiador medievalista de prestigio y miembro del Institut d'Estudis Catalans, del que ha sido secretario en diferentes periodos. Coll Alentorn reúne a sus condiciones de científico y de estudioso aún más atributos. Diríase de él que es uno de aquellos hombres del Renacimiento que participaban de casi todos los campos del conocimiento, como persona atenta y actuante en la cosa pública, en la política. Coll es también persona muy conocida en los medios de la oposición democrática en Cataluña. Recientemente fue elegido en el 5º Congreso de Unió Democràtica de Catalunya presidente de su Consell Nacional. Miquel Coll ha estado impartiendo sesiones en la Universitat Catalana d'Estiu. Veamos, o mejor dicho, oigamos qué nos dice. Senyor Coll Alentorn, vostè és professor en aquesta Universitat Catalana d'Estiu. Per què no ens comenta quina significació té el que enguany aquesta Universitat Catalana estigui ubicada a Vic, concretament?
Sí. Ha estat ubicada a Vic en la seva segona etapa, ben entès, eh?
Sí.
Perquè ha tingut una primera etapa a Prada, ara té aquesta segona etapa a Vic i tindrà encara una tercera etapa, altra vegada a Prada. És la primera vegada que es fa aquest assaig de fer una de les etapes al sud del Pirineu. I ni cal dir-ho que en aquest moment podem dir que la impressió és totalment satisfactòria. Això ha estat simplement fruit del canvi de situació política, perquè abans el que fèiem en aquesta Universitat d'Estiu no es podia fer al sud del Pirineu, sinó que s'havia de fer a la Catalunya Nord, i era una experiència magnífica de sotmetre una massa important d'estudiants, que la major part eren joves, però no tots ho eren, perquè hi anava també gent de mitjana edat i inclús alguns vells, doncs de sotmetre'ls a l'experiència del que representa l'ensenyament amb llibertat. Doncs bé, això sortosament aquest any ho podem fer ja més al sud, i crec que ha estat un encert elegir la ciutat de Vic per fer aquesta experiència, tant pel clima, diguem-ne, de tradició cultural que té aquesta ciutat i la seva entrada, com també perquè hem trobat una ubicació, unes instal·lacions en l'antic seminari de Vic que han estat realment una veritable troballa. De manera que crec que aquesta experiència és magnífica i pel que he pogut jo deduir de les converses que he tingut amb els dirigents, rossellonesos, amb en Vassalls, amb en Verdaguer, amb el Roger Grau, estan ells molt satisfets i disposats a continuar, si les circumstàncies ho permeten, disposats a continuar l'any que ve i tots els anys que calguin, fent també aquesta etapa de Vic. Crec que ens hem de felicitar tots d'aquesta nova fase d'aquesta Universitat Catalana d'Estiu.
Bé, vostè ha parlat d'aquesta etapa de Vic, però sembla ser també que voldran fer-la itinerant, no?, amb altres punts de Catalunya, també.
Miri, el projecte per l'any que ve, almenys tal com en aquest moment es veu, seria de fer la primera etapa en un lloc que no sigui ni Prada ni Vic, que podria ser, doncs, Lleida, o podria ser Reus, o podria ser un lloc del País Valencià o de les Illes. Aleshores, la segona etapa a Vic i la tercera etapa a Prada. Aquesta és, en aquest moment, la previsió que s'està fent per l'any que ve. Naturalment, això caldrà, doncs, perfilar-ho més, que caldrà arribar, doncs, amb uns resultats més sòlids, perquè en aquest moment no és més que l'expressió d'un desig, i que, de totes maneres, l'experiència d'aquest any ha demostrat que aquest desig, doncs, era fàcil que es convertís en realitat.
Generalment, quin és l'aspecte més positiu de la Universitat Catalana d'Estiu?
Jo crec que hi ha diverses experiències positives. L'una és aquesta, és veure com es pot fer un ensenyament amb llibertat i, sobretot, a més, gairebé podríem dir amb règim d'autogestió, perquè encara que hi ha, naturalment, una estructura preestablerta i unes directrius, però hi ha molta espontaneïtat en la realització, i una gran intervenció dels ensenyats, o sigui, dels alumnes, en aquesta organització. Al costat, a més, dels ensenyaments, diguem-ne, sistemàtics, hi ha també tota aquesta activitat de reunions, de discussions, de debats, sobre temes d'interès general, no solament sobre els temes programats, i crec que això, doncs, és una cosa absolutament positiva. I l'altra és la demostració de que la nostra llengua és perfectament apta per l'ensenyament, no solament d'humanitats, sinó inclús impuls de ciències positives. De manera que això que per nosaltres no és... Nosaltres no necessitàvem aquesta demostració, perquè sabíem que això era un fet absolutament indiscutible, però l'experiència, la pràctica, diguem, d'aquesta suposició nostra, doncs és plenament positiva i demostrativa. Ja sap vostè que hi ha hagut, doncs, en aquests últims temps una certa preocupació al voltant del llenguatge científic en català. Doncs bé, això no ens falla. El llenguatge científic es demostra, doncs, en ple ensenyament universitari, que no hi ha la més petita dificultat.
Senyor Coll, vostè és un membre destacat de l'Institut d'Estudis Catalans. Què creu que és el primer que cal fer perquè parlem bé la llengua catalana?
Doncs bé, jo crec que el que cal és no tallar-li, diguem-ne, el camp d'acció. La llengua catalana té una vitalitat pròpia, ni cal dir-ho, absolutament autèntica i extraordinària, que li permet, doncs, de passar per aquestes greus, gravíssimes dificultats que ha passat en aquests últims anys i inclús en aquests últims segles. Per tant, el que cal és deixar-la en llibertat, no coartar-li la seva possibilitat d'expansió i d'introducció en tots els camps. I si no se li posen aquestes dificultats, la llengua ocuparà espontàniament i naturalment tot el terreny que li pertany, que serà pràcticament, doncs, tots els terrenys de l'activitat intel·lectual i de la comunicació a Catalunya.
Senyor Coll, vostè abans ha parlat dels canvis de l'estructura política aquí al nostre país. En realitat, més que canvi, no creu que hem de parlar, doncs, com de transició, perquè el canvi encara no s'ha produït?
Bé, de fet, canvi i transició tenen una significació, diguem, fonamental, semblants. De manera que el fet de que parlem de canvi no vol dir que aquest canvi s'hagi produït i ja haguem de quedar totalment satisfets del que s'hagi produït. És una situació que, canviant, per tant, que vol dir que ha canviat, però que ha de seguir canviant. De manera que no hem arribat a la fase final, diguem-ne, d'aquest canvi. L'hem començat i crec que podem estar relativament contents de la part que hem aconseguit, però que queda, evidentment, moltíssim per aconseguir. Per tant, el canvi ha de prosseguir, o sigui, per tant, la transició, si vostè prefereix utilitzar aquesta paraula, ha de prosseguir també.
Vostè és un home brillant en tots els terrenys, senyor Coll, a l'entorn. És també un membre destacat, se'l considera com un home fort de la UD, de la Unió Democràtica. Per què no ens parla dels principals objectius d'aquesta Unió Democràtica?
Bé, amb molt de gust, No perquè precisament jo sigui una personalitat destacada, és purament per la meva fidelitat al llarg dels anys en aquesta, diguem-ne, en aquests ideals representats per la Unió Democràtica. Entre nosaltres no hi ha líders, no hi ha capitostos. Nosaltres no tenim president del partit ni secretari general en funcions d'amo del partit. De manera que jo sóc president del Consell Nacional perquè el Consell Nacional és un òrgan de 50 i pico de persones que necessita un president, però un president purament funcional. Nosaltres tenim una direcció col·legiada formada per 7 membres que estan amb un peu d'absoluta igualtat, i el nostre secretari general és un secretari general executiu, no un secretari general en funcions, diguem-ne, de president. Bé, després d'aclarit això, voldria, doncs, dir-li que els nostres ideals són sintetitzables amb unes poques paraules. És, doncs, llibertat per Catalunya, democràcia, justícia social. I, a més, per nosaltres té un interès extraordinari en aquest moment, però en tots els moments, perquè ja ho era abans de la Guerra Civil, el que hi hagi un clima de civilitat i de germanor entre tots els catalans, a desgrat de les seves diferències. Nosaltres creiem que hi ha d'haver un ple pluralisme polític i tots els ciutadans han de poder trobar el lloc adequat pels seus ideals polítics. Però hi ha d'haver algunes coses que ens relliguin a tots i que facin impossible la repetició dels climes que van precedir la Guerra Civil i que, dissortadament, la van fer possible.
Sembla ser que tots els partits polítics que també, doncs, s'autodenominen democràtics persegueixen el mateix. No obstant, hi ha algunes diferències molt notables entre uns i altres. La diferència més notable d'Unió Democràtica amb els altres partits polítics, quina és?
Doncs bé, és difícil de sintetitzar amb una sola paraula o amb una sola frase, però evidentment aquestes diferències hi són. Nosaltres pertanyem a una família política ben definida en l'àmbit internacional, que és la democràcia d'inspiració cristiana, que naturalment, doncs, dona una importància extraordinària al respecte a la persona humana, al personalisme, personalisme, diríem, eh? Ara, aquest personalisme enfocat des d'un punt de vista comunitari. Per tant, respecte a la persona, però coordinació dels interessos personals dintre dels interessos comunitaris. Eh? Que això és, podríem dir que és la definició essencial d'aquesta família política a la qual nosaltres pertanyem i que aquesta pertanyença crec que té un gran interès, perquè crec que és interessant que els partits catalans no siguin partits que surtin de la idea genial d'una persona o d'un grup, sinó d'una adscripció en la ideologia que predomina a l'Occident i al centre d'Europa, l'Europa democràtica. En aquest sentit, doncs, crec que no cal inventar res, sinó buscar la manera de que hi hagi un accent català, perquè això sí, s'ha de fer, no s'ha de fer una còpia d'aquesta ideologia, diguem-ne, de valor mundial, sinó una adaptació, una nacionalització, diguem-ne, d'aquesta ideologia en el nostre camp. Això és el que nosaltres vam fer ja l'any 31 i crec que la història que acaba de publicar-se per el Dom Hilari Regués del nostre partit justifica precisament i d'una manera plena, ni cal dir-ho a més, amb una extraordinària qualitat com a historiador de Dom Hilari Regués, aquest ideal i aquest propòsit que nosaltres ens vam fer. Actualment aquesta vinculació amb la família política a la qual nosaltres pertanyem, creiem que ha afavorit extraordinàriament el procés d'alliberament de la nostra societat i del nostre poble, però a més estem segurs que el dia que haguem aconseguit una normalització democràtica, aquesta vinculació i aquestes amistats de tipus exterior ens serviran per posar-ho precisament a contribució a favor dels interessos de Catalunya i dels interessos de l'Estat al qual pertanyarem. Per exemple, en la qüestió de la integració a Europa, això serà un magnífic camí, un magnífic pont que farà que tot el que fins ara han estat dificultats després es converteixin en facilitats dintre de la complicació que aquest problema té.
Bé, Miquel Coll, a l'entorn, li donem les gràcies per haver estat tanta estona parlant amb nosaltres.